Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
10 minuts i la una. Ahir escoltàvem Salvador Sobral a la sala Foyer del Palau de la Música.
Ayer tuve que acercarme al mar.
I en un moment de la conversa va passar això.
Mira, et puc fer una pregunta d'alguna cosa que hagis descobert musicalment últimament?
Últimament, una catalana, en verdad. Se llama Laura Noa, pero creo que...
Laura Noa.
Es solo Lau Noa. Y hace una música ida, tío. Increíble, loquísima, pero buenísima.
I després d'una declaració així, clar, algú que li agrada molt a Salvador Sobral, tots ens van preguntar, i qui deu ser aquesta tal Lau Noa?
I sembla ser que s'ha fet per arreu. Podries passar mil anys.
I segurament molts dels que ens esteu escoltant a aquesta hora del matí us passa el mateix que em va passar a mi. Qui és Lau Noa? Doncs bé, és una jove cantant que viu als Estats Units, que és de Reus i que va anar a parar als Estats Units ara fa uns quants anys i que va descobrir el Salvador Sobral, almenys citava una entrevista que li van fer a la NPR, que és la ràdio pública americana, en aquest cas a Washington. I ella és catalana, efectivament. Òbviament, la història ens va sorprendre i vam decidir buscar-la i l'hem localitzat. Hola, Lau, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Lau Noa, que és el teu nom, diguem, artístic, tu dius Laura Cailà, si no m'equivoco.
Sí.
Ara ho senties? No sé, evidentment, no, suposo que no havia sentit el que deia el Salvador Sobral. Per ell, ets un dels descobriments de l'any.
Que bé, me n'alegro molt, perquè me l'estimo molt, el Sal.
El Sal? O sigui, sí. us coneixeu personalment?
Ens vam conèixer allà, perquè ja estava a Jam Sessions i pujava al lloc on vivia jo, a Vegas. Vivia amb altres músics i ell venia a tocar i, bueno, era... Una passada, era la persona que estava més a prop de la meva edat, suposo, però a més que no pot passar desapercebut amb aquesta veu que té.
Lau, jo et preguntaria qui ets, perquè clar, és un descobriment per mi, però primer et diré la definició que donava el Salvador Sobral, una mica una música ida, muy loca.
Yeah. És també un slang del món del jazz de Barcelona, no? Ho fan servir molt, això.
I què vol dir, exactament?
Jo diria que per la majoria de persones, no sé si pel Salvador, significa algo que no ve de l'acadèmia, no?
Uh-huh.
Algo que ve de l'acadèmia que sorprenentment els agrada. Hi ha molta gent que és molt quadriculada en tot això, no? I jo no en tinc ni idea, llavors... Suposo que deu ser ido per algunes persones.
Mm-hmm. Et sentim des de la distància, Laura, perquè tu vius a Nova York.
Vic a Nova York, sí.
Des de quan fa?
Des de fa 5 anys, ara.
Mm-hmm. I què hi fas aquí?
Ara mateix treballo intentant deixar les meves feines i començar a ser músic per primera vegada.
Sí, però tu vas venir a Nova York a ser músic?
No. Jo vaig venir a Nova York perquè quan era petita sempre volia tenir una vida interessant. I la gent va a Nova York a tenir vides interessants.
Està bé. La majoria de gent que va a Nova York a viure i és per buscar una vida interessant. Això està bé. I tenies tan clar que volies viure una vida amb 19 anys, no sé, clar, els teus pares no sé què t'havien dit.
No, amb 6 anys ja tenia clar que volia viure una vida així.
Als 6 anys?
Jo vaig anar de casa cap als 17 anys, vaig decidir no anar a la universitat i anar-me'n a viure, el que et deia, amb un grup de xalats, músics de jazz al mig de la muntanya, i després d'això vaig dir, bueno, pues, la següent bogeria sembla ser a l'altra banda del xarco, no?
Clar, tu ets una persona nascuda a Reus, que al final sí que és una, diguem-ne, que per les comarques sí que és una cocapital, diguem-ne, però no és una gran ciutat comparat amb Nova York. El canvi deu ser una barbaritat, no?
A veure, me'n vaig anar a viure a Westchester, que està a Upstate New York, que és a una hora i mitja en tren de la ciutat. Llavors vaig començar una mica gradualment, no? Era un... Jo vaig anar a fer de cangur de nens i era un club de golf on hi vivia gent amb molts diners, amb mansions.
Què dius ara?
Però era bastant natura. I després ja me'n vaig anar a Brooklyn, va ser com... Uau, que fort, no? Visc jo en el meu pis i després hi ha 15 persones o 15 energúmens que no paguen el lloguer, que es diuen... Qualsevol tipus de bitxo que té més de quatre potes, no?
Però tu em dius que vas trobar aquesta feina, Lau, arribant allà, o és que ja la tenies des d'aquí? És a dir, l'havies contactat amb algú? O vas arribar amb les mans al cap a Nova York?
No, una mica. A veure, jo tenia estalviats uns 150 euros i vaig decidir que, veure, com puc anar-me'n a Nova York sense tenir res de pasta. I vaig trobar una pàgina web on oferien feines de nani, no?, de cangur. I vaig agafar-ho.
Perquè tu, almenys, això sí que parlaves anglès, evidentment.
No, jo parlava una mica d'anglès perquè cantava les meves cançonetes en anglès, però en anglès molt cutre.
I coneixies algú?
Coneixia a gent molt coneguda del món del jazz per les connexions que vaig fer en aquell lloc, a Vegas, però no com a col·legues musicals, perquè en aquell moment jo no tocava, sinó... És com si tu diguessis, ah, sí, jo conec el Tom Cruise, no, me'n vaig a Nova York. És així, no puc trucar-los a casa seva.
Mm. I tu et sents immigrant a Nova York o és una ciutat que acull de forma diferent?
No, no hi ha ningú que no hagi nascut aquí que es senti com a casa. Ningú. Això és, aquí et sents com a immigrant i t'ho recorden cada dos per tres, cada
sí.
dia.
Ah, sí? Ni aquesta mena de Torre de Babel que sembla que és Nova York no ho permet.
Aquí el bonic és que encara que siguis immigrant, encara que et sentis fora de casa, pots arribar més alt que els que van néixer aquí. I això sí que és un somni que venen, que moltes vegades és real. Però igualment tu ets un immigrant, tu passaràs magre en tot, no?
Deixa'm escoltar alguna de les cançons que vas interpretar en aquest programa de la NPR, de la Ràdio Pública Nord-Americana.
Niño, se te mueren los ojos por usar a tu antojo.
Aquest és un espai que es diu Tiny Desk, que vindria a ser el petit escriptori, no?, i que fa un periodista molt conegut als Estats Units que es diu Bob Boylan, i en certa manera és un d'aquells periodistes que tots els músics els agradaria rebre un contacte d'ell, no?, que li digui, vine a fer un Tiny Desk amb mi, no? De fet, el teu vídeo té més de 100.000 visites, i per allà, per aquest Tiny Desk, per aquest petit escriptori, perquè és literalment un escriptori, es veu una imatge d'un escriptori, en fi, i tot d'objectes per allà, i l'artista, diguem-ne, toca al costat de l'escriptori. I allà hi ha passat gent com l'Adele o John Legend, vull dir que és un programa d'una importància cabdal en el món musical nord-americà. Com va anar això?
Això va ser, cada any tenen un concurs on la gent pot enviar un vídeo casolà d'una cançó seva, i llavors els escullen i escullen un guanyador que toca el Tiny Desk i després fa una gira pels Estats Units. I a mi em van escollir com una dels 6 vídeos preferits de música latina, no? Que aquí hi ha el conflicte del que aquesta paraula significa, i em van oferir obrir el concert del guanyador del concurs a Nova York. I el Bob Boylan estava allà al públic, a primera fila, i suposo que... Bueno, sé que li va fascinar el concert i després em va demanar fer un Tiny Desk.
Hi ha un missatge que el Bob Boylan escriu a sota del text del vídeo, que diu, hi ha una aura màgica que embolica l'Aunoa mentre abraça la seva guitarra darrere del meu escriptori amb un peu alçat massa amunt, diuen naturally, no? De forma poc natural, al damunt d'un tamboret. I en aquest moment, en aquest vídeo, hi ha un moment que tu expliques que tu tens una llengua materna, que és aquesta, mira.
There's a language we speak in the north east of Spain called Catalan, in a region called Catalonia. This is where I come from. And for many years I only sang in English, because I was too scared of what I would say if I sang in my mother language. And not anymore, and I'm really happy to share a song in Catalan with you.
I això és el que deia la Uno, per qui no ho hagi reconegut o perquè no conegui l'anglès, diu alguna cosa així com que hi ha una llengua que és la que nosaltres parlem al nord-est d'Espanya, que és el català, i és una llengua que jo no cantava perquè em feia por què expressaria, fins a quina profunditat expressaria en la meva llengua materna, i ara ja no tinc por, no?
Que jo abans cantava en anglès, sempre, i no podia permetre'm cantar en català, escriure res en català, fins i tot en castellà, perquè part de la meva família és de Cádiz i també m'hi sento a prop, i a poc, com en un lloc on, com Nova York, vas apropant-te a les teves arrels per necessitat de sentir-te a casa. I allà va ser quan vaig dir, ostres, aquesta llengua és tan rica, el català és tan ric, i l'anglès no hi arriba allà, no?
O sigui, vas descobrir la importància del català vivint fora.
Exacte.
Ells van entendre-ho, això, o no? D'aquesta llengua estranya que parles, molt petitona...
Sí, no, el NPR, la Ràdio Nacional, són gent molt estudiada en tots els punts i coneixien del conflicte i coneixien de les raons i tot això, no?
Mm. Sí. Estem parlant, evidentment, que és la primera vegada que un artista canta en català a la NPR. Ets la primera persona de la història que canta la National Public Radio en català.
A mi va suposar un ple d'orgull perquè aquesta diversitat per mi és la clau de la història, no? dels éssers humans. Expliquem massa poques històries, o les històries estan transversades durant 60 segons a Instagram, no? S'ha agafat aquest nom, històries, stories, i se les converteix en aquestes coses petites així prefabricades, i la història de les persones, dels éssers humans, es diu molt més en el llenguatge que en qualsevol altra cosa que fem. I si el català desaparegués, com moltes llengües han desaparegut, perdríem una part molt important de la història del que som.
Ara que parlaves d'històries, quina és la teva història, Laura? O sigui, quina trajectòria familiar hi ha al món de la música?
La meva mare, ella és professora en l'escola, el meu pare tampoc és músic, però la meva mare ella canta sarsuela, i canta en bodes, en funerals, fa algun concert, no? És això. I té una veu preciosa, i sempre a mi i a ma germana ens van portar a l'escola de música des de petites, però bueno, les dues vam decidir ben aviat que no ens agradava tot el rotllo de l'acadèmia i ho vam deixar.
Ah, tu no tens formació musical llavors?
Jo tinc formació musical fins als 13 anys. Llavors sí, la base de la música, de solfeig, però després vaig deixar-ho.
És cert això que posa el Bob Boylan al vídeo, que diu que la primera cançó que tu escrius va ser una nit de neu a Montreal?
Sí, per això vaig començar a tocar la guitarra. Jo havia provat alguna altra vegada i la guitarra em feia males nits i no m'agradava gens, i aquell dia no tenia cap altra opció, no hi havia cap altre instrument.
Per què? Què passava? Què passava aquella nit?
Hi havia una tempesta fora, jo havia d'anar a anar a un concert amb uns amics, i m'estava preparant per marxar i de sobte em van dir que ens hem quedat sense entrades, no? I em vaig haver de quedar a casa, i havia, no sé si has estat a Montreal, però quan hi ha una tempesta, hi ha una tempesta, o sigui, tens a gent treballant per treure la neu dels teulats perquè no s'esfondri l'edifici. I per això estava tancada allà i només hi havia una guitarra.
Lau Noa, avui connectant des de Nova York. Lau, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos la teva història. No sé què tens previst en el futur, no sé si has de gravar algun disc, no sé si et veurem algun dia per Catalunya actuant, no sé quins són els teus plans de futur.
Seguir treballant, poder deixar les meves feines, que no són música, al juny i començar a fer concerts i a que m'hi valgui la vida una mica més, no?
Lau, moltíssimes gràcies.
A tu.
Una abraçada ben forta.
Sí.